with just one sound. I can't keep it inside, I gotta spread it around now. The cutie with the booty moving loony like she a snake. Jump off any harder, girl, something gon' break. With a shake like that, mommy taking the cake. So you got me saying damn, like I made a mistake. I am cool in the gang, so let's celebrate. While the party's still popping, we'll keep rocking. And we won't stop till the neighbors come knocking. Cause
fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
La viña pintada del poemari Calidoscopi de Pilar Valero. Llens sense límits, espera mirades. Resquill d'arbres musicats, escampen prismes de llum. Cromàtica atmosfera de fúlgida aureola transforma el paisatge amb agitades pinzellades. Abstracció geomètrica, abandonada al somieig, en què les parres recolzen l'existència. La viña pintada, Pilar Valero.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Benvingudes al Som Terra. Avui us parlarem d'enoturisme. De fet, parlarem amb el Salvador Puig, director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, de l'INCAVI, sobre la campanya Gaudeix de l'enoturisme amb els 5 sentits per promoure el turisme del vi a Catalunya. També ho farem amb la Cristina Beltrán. És la responsable de l'Oficina de Turisme del Consell Comarcal del Priorat i parlarem amb ella sobre la ruta del vi del Priorat, que engloba dues DOs, la DO Montsant i la DO Priorat. I, finalment, parlarem amb el Luis López, és responsable de comunicació de Sigfito, i ens explicarà en què consisteix l'operació Reciclaje, que premia l'esforç del pagès per alimentar tothom mentre cuida el medi ambient. A Catalunya es van recollir més de 360.000 quilos d'envasos agraris l'any passat. Tot això avui al Som Terra. Som-hi!
Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
Sentits és la campanya per promoure el turisme del vi a Catalunya. La iniciativa promoguda pel Departament d'Agricultura mitjançant l'Institut Català de la Vinya i el Vi s'enmarca en la campanya per incentivar el turisme de proximitat Catalunya és casa teva. La campanya es basa en el concepte que ara és el moment de moure's per Catalunya i gaudir d'ella amb els 5 sentits i que l'enoturisme és una molt bona opció per viure del paisatge, els vins i la gastronomia del país. L'ampanya Catalunya és casa teva té les emocions com a protagonistes clau. Durant el confinament, una de les precisament poder sentir de prop, olorar, tastar, escoltar, veure, etc. Després d'aquest parèntesi, podem tornar a experimentar de veritat. Podem tornar a sentir, viure i gaudir de racons, aromes i plaers que trobem en espais propers al nostre. Catalunya compta amb vinyes i cellers a tot el territori i amb frases suggerents, la campanya busca convidar els turistes a gaudir de l'enoturisme. Parlem amb el Salvador Puig, director de l'Institut Català de la Vinya i el Vi, l'INCAVI. Salvador Puig, molt benvingut. Com va ja aquest desconfinament? Va bé?
Bueno, esperem que...
Esperem, que aguanti.
Cada vegada més.
I tant. Avui volíem parlar amb vostè en tant que director general de l'INCAVI sobre aquest projecte de gaudir de l'enoturisme dels cinc sentits, aquesta campanya per promoure el turisme del vi a Catalunya. En què consisteix?
Bueno, consisteix en recuperar d'allà on venim, perquè l'activitat enoturística és molt important. Pràcticament la meitat dels cellers de Catalunya ja ho tenen incorporat, ho tenien incorporat, i era una manera de tensar el seu producte, explicar la manera com el fan i també poder-lo donar a tastar i, a més, vendre'l. Perquè doncs, aquestes visites després es converteix en que la gent, els vins que més li han agradat, doncs se'ls emporta, i els res també a casa seva.
Uh-huh. L'enoturisme que ha fet una feina increïble en els darrers anys i que ara necessita un impuls, i precisament doncs, després d'estar confinats tant de temps tenim l'oportunitat de descobrir el nostre propi territori una mica més, i segurament molta gent també descobrir les 11 d'os de vins i de cava que hi ha a Catalunya, 12 amb la de cava, no?
Exactament. Sí, sí, és així. I a més és un tipus de turisme molt adequat en aquest moment perquè és a l'aire lliure, en petits grups, no és el turisme més complicat pel post-Covid, no? En els moments que estem. Per tant, és una de les coses que es pot fer amb molta seguretat i segur que doncs, molta gent aprofitarà aquests primers propers mesos per descobrir segurament gent que no, coses que no coneixia.
Mm-hmm. Tot això també ve acompanyat, evidentment, d'una campanya que podrem veure segurament per molts mitjans, però també d'una pàgina web on podem trobar, per exemple, les 10 raons per fer enoturisme a Catalunya. És a dir, també hi ha tota la part de suport virtual per conèixer millor totes aquestes opcions d'enoturisme que tenim, no? És com una mena de directori, per exemple, de rutes de vi que tenim a Catalunya.
Exactament. I a més és que un no s'ho acaba, perquè precisament aquestes 12 DOs que dèiem és perquè hi ha 12 zones o 12 àmbits geogràfics molt diferents, perquè si no, no existirien 12 denominacions d'origen. Vol dir territoris diferents, varietats de raïm diferents, manera de servir diferent. Per tant, és un país molt ric, vitivinícolament parlant, i amb moltes opcions i moltes possibilitats.
Doncs, de rutes del vi també n'hi ha diverses, eh? No totes les d'O tenen ruta de vi, però...
Sí, no. Això una mica sorgeix de la iniciativa més del territori, d'anar enllaçant diferents punts d'interès. En cellers, cultura vitivinícola... per tant, hem d'acabar creant aquesta ruta, aquest circuit, doncs té molt més potencial, perquè una cosa reforça l'altra. A més, és això, incardinar els cellers en patrimoni arquitectònic, que moltes vegades doncs, també és de gran valor. Tenim les famoses catedrals del vi a les comarques del sud, etc. Vull dir que hi ha molts elements, o inclús vestigis de fa moltíssims anys, de més de 2.000 anys, que tenim també, que ja es feia vi a Catalunya. Tenim també museus, com el cas de l'Inseum de Vilafranca, que ens acosta a aquesta cultura mil·lenària del nostre país, que ja es feia vi des de fa molts anys.
I, evidentment, gastronomia, i una de les coses que més necessitem, permeti'm, que és paisatge, és respirar, és oxigen, després d'haver estat tant temps tancats, i conèixer el nostre propi territori. També fer una mica de treure pit, treure orgull i dir, escolta, doncs jo les meves minivacances d'aquest estiu, si és que les puc fer, les vull fer aquí.
Sí, sí, és que el Covid, i ho hem parlat molt aquests dies la gent, no?, ens ha canviat l'escala de valors, ens ha fet veure quines són les coses essencials i l'alimentació i la beguda, doncs hem tingut claríssim que això sí que no ens en podem estar, d'altres coses potser ens en podem estar més, i per tant ens ha fet molta gent despertar o donar més valor a la gent que, del camp i a les empreses que ens proveixen d'aquests aliments i d'aquests vins. Per tant, jo crec que això és un tema que canviarà, ha de canviar, i això ens ajudarà a que sobretot el consumidor de les àrees més urbanes, que quan té una ampolla o quan demana una ampolla de vi, doncs tingui més interès en aproximar-se amb allò que té més a prop de les zones vitícoles de Catalunya, que n'hi ha moltes.
Mm-hmm. Un sector que, a més, durant el confinament de la Covid ho ha passat malament, també per el tancament del canal, no?, del canal Prodeca, i que, per tant, és una manera també de fer gran o una miqueta, ajudar una mica també a aquest sector.
Sí, però... això ha fet molt mal.
Sí.
El sector, sobretot els petits i mitjans productors, els hi ha fet molt mal, perquè molts d'aquests productors, el seu canal on valoren més el producte i on es poden visualitzar més el seu producte és el canal de restauració i hostaleria, el canal Horeca, que diem, no? I a Catalunya això representa el 40% del vi que es fa a Catalunya, arriba al consumidor. L'altre canal, el 60%, que en diem que és l'alimentació, doncs són els supermercats, etc. Doncs sí, aquest ha anat funcionant perquè doncs el que la gent no podia consumir al restaurant ho consumia a casa seva. Però és un altre tipus de producte de menys valor i menys divers. Per tant, aquí, precisament el enoturisme és una oportunitat, i sobretot per aquests petits i mitjans cellers, esperem doncs que ara els restaurants ja puguin també, que s'ho han passat molt malament, perquè també aquests sí que han hagut de baixar les portes, doncs que tornem, que torni a funcionar tot aquest engranatge tan important pel país i també pel sector.
També és cert que hem passat que l'enoturisme ha estat també molt pensat per a gent forània, gent que venia doncs això d'altres països, de fora, a descobrir el turisme a Catalunya, i ara també amb la Covid ens hem posat com totes i tots les ulleres de veure-hi de prop, i és el moment també de descobrir el nostre propi entorn, no? I el nostre, com dèiem abans, les nostres pròpies DOs, que també hi ha molt desconeixement encara avui en dia a casa nostra.
És així. De fet, després de la crisi econòmica del 2008, que l'economia catalana i l'estatal van quedar, l'espanyola va quedar molt tocada, i que s'ha dit en aquest disc que encara ens estàvem refent d'aquella crisi, i ara ens ha arribat el Covid. Aquella crisi va fer que el sector mirés, com dèieu, amb les ulleres de molt de lluny, i de fet va, durant aquests anys ha triomfat molt amb l'exportació de producte. De fet, més del 50% del vi i del cava que es fa a Catalunya se'n va cap a fora, amb 140 destinacions diferents. O sigui que realment el sector es va haver de posar molt les piles cap a fora perquè hi havia economies més sanes que les d'aquí. Ara això és una altra situació, perquè en aquest cas doncs és tot el món que s'ha parat, i efectivament les ulleres de prop en aquest moment tothom se les posa. Ja veurem com evoluciona, però realment hi ha hagut una reacció en tots els països del món de valorar més el que tenen més a prop.
I si és per disfrutar dels cinc sentits, doncs l'enoturisme té tots aquests cinc sentits molt... anava a dir a flor de pell, però bé, els cinc sentits, ja ens entenem, eh? L'enoturisme sí, pot ser una opció per gaudir al 100% dels cinc sentits.
Es posen tots en funcionament, tots cinc.
Doncs, senyor Salvador Puig, director general de l'INCAVI, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i a gaudir ara de l'enoturisme totes i tots, a conèixer millor els nostres vins catalans.
Exacte, i deixar-se sorprendre per aquestes meravelles que tenim al país, al nord, al sud i a tots cantons.
Som Terra, el programa del sector primari amb valor afegit a la teva ràdio local.
Es una tarde. vins d'anomenada mundial i un paisatge agrícola viu i d'una gran bellesa, amb Siurana i la Cartoja d'Escaladell com els llocs d'interès més destacats. Però aquesta és una comarca més diversa del que diuen els manuals i el Priorat també és una constel·lació de petits pobles amb encant, una xarxa infinita de camins, el parc natural de la Serra del Montsant, l'espai protegit de la Serra de Llaveria, ermites i museus que parlen d'un passat etern, jaciments antics, rutes de l'oli, rutes en cotxe, rutes en BTT i rutes del vi. Avui parlem de la ruta del vi del Priorat, que ofereix a l'enoturista la possibilitat de conèixer els excel·lents vins que s'elaboren a la DEO Montsant i a la DEO Priorat. El ventall de cellers visitables al comarca del Priorat, així com les experiències que aquests ofereixen, des de trepitjar les vinyes, viure la verema o fer un tast de vins guiats, configuren una proposta a l'alçada del wine lover més exigent. Els vins de Priorat i els vins de Montsant són reconeguts arreu del món, però conèixer-los de primera mà fent enoturisme al territori on s'elaboren és una experiència fascinant. Ens ho confirma la Cristina Beltrán, que és la responsable de l'Oficina de Turisme del Consell Comarcal del Priorat. Cristina Beltrán, molt benvinguda al Som Terra. Què tal? Com va aquest ja desconfinament?
Doncs molt bé, gràcies per trucar-nos. I de moment doncs, estem començant aquesta reobertura, aquesta tornada a la nova normalitat, a poc i en bona lletra.
A poc en bona lletra. Avui volem fixar-nos la mirada en la ruta del vi del Priorat. Què és el que podrem veure? Quines són les excel·lències d'aquesta ruta? Què és el que destacaries, Cristina? Per què hem de venir a fer enoturisme al Priorat?
Doncs bé, el Priorat, com ja sabeu, és una terra amb uns vins d'una qualitat excel·lent, reconeguda mundialment, amb dues denominacions d'origen, la DOQ Priorat, potser la més coneguda, però també la de totes dues dins de la comarca del Priorat, amb la qual cosa és la meca del vi a Catalunya, amb gairebé 200 cellers a la zona, molts d'ells visitables. Per tant, és un imprescindible per tot amant del vi.
200 cellers, no ens donarà temps de fer-ho, això en un cap de setmana, no?
Impossible, s'ha de tornar tot l'any, cada cap de setmana.
I a més, deu ser de les poques zones on hi ha o coincideixen dos DOs.
Sí, a Catalunya no n'hi ha cap altra.
No n'hi ha cap altra, d'acord.
I fora de Catalunya crec que tampoc, que siguin dins de la mateixa comarca, per la qual cosa això doncs, és únic i doncs eixampla moltíssim l'oferta i l'enoturista doncs, té moltíssim per triar i tot a tocar una DO de l'altra. Per
clar.
Tant, en pocs quilòmetres pots passar d'una DO a l'altra i visitar cellers de les diverses DOs.
No et volem posar en un compromís i que fer-te triar uns o uns altres, però sí que et podem preguntar, per exemple, si hi ha alguna catedral del vi que no ens hauríem de perdre en aquesta visita, en aquestes vacances de no turisme que podríem fer al Priorat.
Doncs a la comarca en tenim dues de catedrals del vi. Sabeu que la província de Tarragona és on es concentren la major part, no?, d'aquestes catedrals del vi, obra de César Martinell, i tenim la catedral del vi de Falset, el celler cooperatiu, i el celler cooperatiu també de Cornudella, a la zona nord de la comarca. Tant un com l'altre ofereixen visites regularment, i doncs és una bona ocasió no només per tastar els seus excel·lents productes, sinó també per gaudir d'aquesta arquitectura modernista, agrícola, no?, vinculada al vi, doncs que és un altre tipus d'arquitectura diferent del modernisme que estem acostumats més de residències, no?
I pel que fa a la natura, què destacaries? Perquè sempre parlem que l'enoturisme engloba moltes coses, no? Evidentment, el gust pel vi, però com molt bé deies, arquitectura amb aquestes catedrals, però sobretot, i també paisatge, que és el que destaques. Quines activitats a l'aire lliure ens destacaries?
Bé, a la comarca tenim el Parc Natural de la Serra de Montsant, tenim l'Espai Natural d'Interès, també protegit, de la Serra de Llaveria. Tots dos espais són magnífics per la pràctica del senderisme. Si bé ara, doncs, en ple canícula, el senderisme doncs, pot ser passa en un segon pla, si no ets molt matinador o vas molt a la tarda, doncs és difícil a les hores centrals del dia caminar, però aquests dos espais, així com tota la comarca, que no deixa de ser també un espai natural preciós, poc modificat simplement per l'agricultura, que permet també recórrer a través dels camins del vi, els camins de l'oli, és una xarxa de camins del Priorat, no només la conformen els camins d'aquests dos espais d'interès natural, sinó també tota la comarca està connectada a través d'aquests camins ancestrals, que permeten, doncs, això, conèixer tots els racons a través de vinyes, oliveres, etc. Però, si ens enfoquem en aquest estiu, doncs tenim propostes refrescants com els embassaments de la comarca, tenim l'embassament de Siurana i el dels Guiamets, tots dos, i hi ha unes petites bases nàutiques on es poden llogar caiacs, barques, patins de pedals, per poder gaudir de l'aigua, no?, en aquest període, doncs, de tanta calor.
I ja per acabar, si volem fer allò, ens volem organitzar i fer una ruta enoturística, quines serien les possibilitats, com podem trobar, doncs, això, restaurants, hotels, cellers per visitar, ens hem d'organitzar nosaltres, i alguna opció que algú ens facilite, una mini guia, què ens pots explicar, Cristina Beltrán, d'això?
Jo recomanaria que visitéssiu la nostra pàgina web oficial del Priorat, és turismepriorat.org. Aquí trobareu la ruta del vi, amb tots els cellers que es poden visitar, amb informació molt detallada sobre els horaris, sobre els preus, en què consisteix la visita, els vins que s'estaran, la durada, etc. O sigui que amb la informació que allí trobareu i les fotografies, cadascú es pot muntar la seva ruta al seu gust. I té gairebé tot, no necessita gran cosa més. Tot i així, si algú, doncs, té mandra de mirar i remirar, perquè, doncs, com veureu, allí hi ha molt per triar i la gent de vegades diu: «Oi, és que em marejo de tanta oferta que hi ha», doncs també hi ha empreses, agències de viatges locals, també trobareu a la nostra pàgina web, a l'apartat Organitza't, que us poden muntar les visites als cellers i, doncs, durant la jornada, cap de setmana, el que sigui, doncs es poden muntar una ruta de cellers amb l'allotjament, amb els àpats en restaurants, amb les activitats que pugui la persona interessar. O sigui que, si algú està més mandrós, també pot tirar de les nostres agències de viatges.
D'acord. I aquest estiu, com està tot programat i parat, post-Covid, podríem dir, o amb la nova normalitat, què trobarem de diferent?
Doncs, a veure, hi ha empreses que no obriran, alguns cellers, per exemple, ens han comunicat que no pot fer-se diverses problemàtiques, però la gran majoria sí que estan una altra vegada actius, amb unes mesures de seguretat, doncs, adients, i amb grups tal vegada més reduïts, així com, doncs, hi havia cellers. Sempre els nostres cellers són petits cellers familiars, no són de gran capacitat, però alguns, doncs, podien atendre a grups una miqueta més grans, que això no vol dir grans quan penses en 50 persones, però de 20 persones, no? Sempre al Priorat l'escala és molt petita. Doncs ara també s'han plantejat de reduir el nombre de persones, d'altres, doncs, només atenen a persones d'un mateix grup familiar, no barregen gent de diferents procedències, cadascú ha optat per una política diferent, però sempre tenim molt present això, més tastos a l'exterior que a l'interior, per exemple, no? Evidentment, si es fan a l'interior, doncs amb les mesures de seguretat, de distància física que toca. Bé, s'han adaptat perquè el visitant no hagi de patir i pugui gaudir de la visita.
I tant, i després de tant temps confinats, volem aire. Volem espais exteriors. I tant.
I aquí al Priorat els nostres espais exteriors són el millor que tenim. El paisatge és l'actiu principal, no?, de la comarca. Aquest paisatge tan poc modificat, tan natural, tan autèntic, que, doncs, ve molt de gust, la veritat, passejar pels nostres pobles i pel nostre camp.
Doncs, Cristina Beltrán, ja ens hi trobem. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Recordem a turismepriorat.org, és la pàgina web on trobarem tot online, tota aquesta informació. Moltes gràcies per explicar-nos-ho i bon estiu.
Moltes gràcies a tots vosaltres també, i veniu al Priorat, us esperem.
innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
SICFITO és una entitat sense ànim de lucre autoritzada a les 17 comunitats autònomes, dedicada al reciclatge d'envasos agraris a través de punts de recollida situats en cooperatives i distribuïdors de productes agraris, on el pagès ha d'entregar els seus envasos buits per tal de complir amb la normativa i amb el medi ambient. Operación Reciclaje és una campanya exclusiva de SICFITO amb l'objectiu de premiar l'esforç del pagès per alimentar-nos mentre cuida del medi ambient. Tots els pagesos que reciclin envasos de fertilitzants, bioestimulants i fitosanitaris amb el logo de SICFITO i que ho hagin acreditat amb l'Albarà podran participar a la campanya Operación Reciclaje. Per cada quilo d'envas reciclat, el pagès obtindrà crèdits que pot acumular cada cop que dipositi més envasos als punts de recollida. Un cop s'habilita el període de canvi, els pagesos podran accedir al web per canviar els seus crèdits per regals o bé acumular-los fins al final de la campanya per tal d'obtenir premis més grans. L'any passat, els 345 punts de recollida a tot Catalunya van comptabilitzar més de 360.000 quilos d'envasos de SICFITO, entregats per 9.164 agricultors. Destaca la demarcació de Lleida, amb prop de 200.000 quilos d'envasos recollits per part de més de 3.700 pagesos. Parlem amb el Lluís López, és responsable de comunicació de SICFITO.
La Vaca Tecnològica.
Lluís López, benvingut, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
Pues muy bien, aquí estamos para explicar cosillas que a los agricultores que reciclan sus envases de SICFITO.
Vamos por partes, porque hoy vienes a explicarnos en qué consiste la operación reciclaje, pero primero tenemos que saber quiénes sois. ¿Qué es SICFITO?
Pues SICFITO es un sistema de recogida de envases vacíos de fertilizantes, bioestimulantes y fitosanitarios que está autorizado a nivel nacional y que se encarga de gestionar y recoger el residuo de los agricultores. A nivel nacional tenemos más de 5.000 puntos de recogida y en concreto en Cataluña tenemos 342 puntos de recogida, con lo cual es un sistema que lleva funcionando desde 2002 y que se encarga de gestionar estos envases, estos residuos de envase para que el agricultor pueda cumplir con el medio ambiente.
¿Desde 2002?
Uh-huh. 18 años ya, básicamente.
Deunido, eso ya es mucho tiempo, ¿verdad? O sea, ¿qué? ¿Fuisteis muy pioneros o intentasteis ser pioneros en el reciclaje?
No nos queda más remedio porque nos lo impuso una directiva europea, que obligaba al fabricante de fitosanitarios establecer un sistema de recogida para facilitarle al agricultor la recogida de sus envases. Explicamos un poquito cómo funciona SICFITO a nivel del agricultor. El agricultor tiene unos envases que están identificados con el símbolo de SICFITO, que es un simbolito que tiene en una etiqueta. Esos envases, una vez que ellos lo han utilizado, lo han aplicado en sus cultivos y están vacíos, lo tienen que depositar a cualquier punto de recogida. Es una obligación. Ellos, cuando van al punto de recogida, deben solicitar un albarán, porque tienen que justificar ante el SEPRONA, ante cualquier autoridad competente, que han cumplido con la ley y con el medio ambiente. Entonces, es muy sencillo los pasos. El agricultor solamente tiene que encargarse de llevar los envases. Y nosotros, somos SICFITO, nos encargamos de lo demás. Le recogemos los envases al punto de recogida y esos envases, una vez que nosotros lo tenemos, los llevamos a los centros de tratamiento para que se puedan reciclar y convertirse en otros objetos de uso industrial. Porque claro, he de decir que el plástico rígido no se puede utilizar para uso alimenticio ni alimentario.
De acuerdo.
Se utiliza solamente para uso industrial. Por ejemplo, te puedo poner un ejemplo que son las tuberías de riego o incluso algún tipo de plástico más duro o incluso conos de carretera, incluso se han hecho con los envases de SICFITO. Además, el plástico también se recoge el cartón, es decir, porque muchos agricultores y muchas empresas nos preguntan si nosotros recogemos también los envases de cartón. Efectivamente, también. Todo lo que sea el producto de fitosanitario, el fertilizante, el bioestimulante y el nutricional, todo lo que tenga el logotipo de SICFITO, tanto que sea de cartón como que sea de plástico rígido, nosotros lo recogemos.
Porque, Lluís, eso no puede ir al contenedor amarillo o al azul normal municipal, no.
No puede ir porque estos son envases industriales y profesionales y no son domésticos. A diferencia de otro sistema que es el doméstico, tú puedes ir como consumidor al contenedor amarillo a depositar el residuo correspondiente. Pero como estos residuos son profesionales y dependen de una actividad como la agricultura, pues tienen que ir por otro canal.
Ajá. ¿Y los agricultores reciclan bien desde 2012?
Bueno, desde 2002.
Ay, perdón, desde 2002, que no. Ahora te he robado 10 años, que no son pocos.
Ha robado 10
desde
años.
Desde 2002. No. ¿Reciclan
bueno,
bien?
Bueno, pues deberían reciclar mejor, pero bueno, lo hacen muy bien. Es decir que, a ver, en Cataluña no nos podemos quejar nosotros. Es que desde 2015, por decirte, una fecha, hasta 2019 pues se ha aumentado 60.000 kilos de envases. En Cataluña se recoge a día de hoy 360.000 kilos, más de 360.000 kilos de envases, con lo cual está muy bien. Lo que pasa es que el agricultor se tiene que concienciar mucho más, mucho más. Estamos en, a nivel nacional, superamos el 60%. Uh-huh. Eso quiere decir que el agricultor está cada vez más concienciado, pero tenemos que seguir trabajando porque hay muchísimos problemas relacionados con los residuos que se generan en el ámbito agrario y sobre todo porque todavía a día de hoy el agricultor no lo tiene tan fácil para gestionar todos los residuos que se generan en el ámbito agrario. Uh-huh. Tiene la particularidad de Sigfito, esos residuos de Sigfito que son envases, la tienen solucionado de forma fácil a través del punto de recogida, que no hemos dicho que el punto de recogida es el distribuidor y la cooperativa, que es donde el agricultor va comúnmente a comprar sus productos. Uh-huh. Cuando va a comprar sus productos, pues deja sus residuos, se lleva al albarán y es una dinámica que es más fácil. Entonces, hay otros residuos que no son envases, que se generan en el ámbito agrario y que el agricultor no puede gestionarlo tan fácilmente como los envases de Sigfito.
¿Como por ejemplo qué otros residuos?
Como por ejemplo podemos hablar de incluso el envase caducado, o sea, lo que es el producto, porque uh-huh. nosotros recogemos el envase vacío, pero el claro. producto caducado no lo podemos recoger, porque nosotros somos un sistema de envase solamente. Por ejemplo, otro tema es las trampas de captura de insectos, ¿sí? que son que se colocan en los árboles, uh-huh. unos dispositivos que se colocan en los árboles.
Una especie de cestillos para explicarlo de alguna manera, una especie de cesto de plástico también.
Eso es, como una especie de cestilla que tiene como objetivo atrapar los insectos, hace una pulverización mínima de fitosanitario, que es mínima, entonces no es tan invasivo como, por ejemplo, pues una aplicación aérea, una aplicación mucho más intensiva. Y esos son una especie de dispositivos que, como no son envases, pues nosotros no lo podemos recoger. Y es un problema porque el agricultor tiene que gestionarlo por su cuenta y tiene que contratar a un gestor de residuos y hacer muchos trámites que son muy engorrosos. Con lo cual, ahí existe todavía un campo por trabajar, nunca mejor dicho.
O sea que falta una estructura más transversal, dedicado al agricultor y dedicado a todo a la familia, a la empresa, ¿no?
Este claro, concepto. El agricultor es una empresa en sí mismo, sí. Con lo cual, o sea, el agricultor no solamente genera envases de productos fitosanitarios, sino también genera muchísimos residuos más, como por ejemplo los plásticos agrarios en determinadas zonas, por ejemplo las mascarillas de aplicar, los monos, incluso decirte que hasta las bandejas de semillas, son muchísimas cosas que no se conocen y claro, y todo no existe un sistema integral que pueda recogerlo todo, porque la normativa no lo permite. Uh-huh. Entonces nosotros estamos trabajando con la normativa para que podamos facilitarle a todos los agricultores y a todos los países la reciclaje de los residuos y que se pueda, uh-huh. sobre todo, cumplir con la ley y cumplir con el medio ambiente, porque claro, nosotros estamos aquí por una labor ambiental. Es que eso no se le olvida a nadie.
Claro, al fin y al cabo es para el medio ambiente y que repercute en cada uno de nosotros, ¿eh?
Por supuesto. Además, es que si no hay medio ambiente, no hay agricultura. Si no hay agricultura, no hay productos uh-huh. para alimentarnos a nosotros. Con lo cual, es muy importante.
Te quería preguntar también, nos has hablado de Cataluña y un poco las cifras, ¿no? Que, por ejemplo, el año pasado, en 345 puntos de recogida de residuos, se contabilizaron más de 360.000 kilos de envases.
Kilos de envases.
En el ranking español, ¿qué, cómo está? ¿Reciclamos bastante bien? ¿Normal? ¿Falta, cómo es eso, progresa adecuadamente? ¿No?
Pues mira, pues digamos que Cataluña es una de las comunidades que más reciclan dentro de toda España. O sea, a la cabeza está la Comunidad Valenciana, no, a la cabeza está, perdón, Andalucía, luego está la Comunidad Valenciana, luego Castilla y León, y luego está entre Cataluña y Castilla-La Mancha. Es decir, que Cataluña es una parte muy importante de la agricultura, sobre todo Lleida y Tarragona.
Eso nosotros iba a preguntarte.
Nos concentramos.
¿Y dentro
más
de Cataluña?
Puntos de recogida.
¿Qué?
Pues dentro de Cataluña, digo ahora mismo que tengo los datos a mano. Y te digo exactamente que las punteras son Lleida y Tarragona, donde más se recoge, en comparación con, por ejemplo, Girona o Barcelona. Si hablamos de Lleida, en Lleida es la provincia puntera donde más se recoge. 197.000 kilos de envase.
¿Puntera de España o puntera en Cataluña?
Puntera en Cataluña.
Puntera
en Cataluña. España hay otras zonas que recogen un poco más.
¿Sí?
Pero dentro de Cataluña, Lleida, 197.000 kilos de envases y Tarragona, 106.000 kilos de envase. O sea, si lo con 27.000 kilos y Barcelona, 29.000 kilos.
¿Pero
de
eso
envase.
Es porque no reciclan tan bien o porque hay menos agricultura?
Eso es porque hay menos agricultura.
De acuerdo.
Porque hay un poquito menos agricultura. Por ejemplo, Barcelona es un área mucho más metropolitana.
Uh-huh.
Por lo cual, estamos. Y Girona pasa lo mismo.
Aquí haría falta saber el ranking, ¿no? Por payés o por agricultor.
Claro, por agricultor. Realmente, bueno, nosotros.
Claro.
Claro, nosotros sí que tenemos un registro de agricultores, porque nosotros el Albarán lo hacemos a través de Internet. Para autentificar, para darle un documento al payés que autentifique que ha reciclado sus envases. Entonces ahí nosotros registramos todos los payeses que reciclan sus envases en Sigfito y tenemos un recuento de agricultores que están registrados, con lo cual sí que podemos tener ese ranking, lo podemos sacar en un momento dado de qué agricultor recicla más, ¿no? Pero lo que pasa es que nosotros los rankings no nos gusta demasiado, nosotros lo que nos gusta decir es que se recicle.
Claro.
Y por eso existe la operación reciclaje, y ahora te lo hilo con
Venga,
el otro
va,
tema.
Vamos ahí, a la operación reciclaje.
Ahora vamos a la operación reciclaje, te lo hilo con el tema de la operación reciclaje, porque nosotros lo que hemos hecho con esta campaña de comunicación es intentar incentivar al agricultor lo máximo posible. Es cierto que nosotros hacemos campañas y le decimos que es su obligación tener que reciclar los envases, pero queremos... con todo lo que ha pasado de la pandemia y lo bien que se ha aportado el agricultor y el sector ha sido importantísimo para alimentarnos todos, ha sido fundamental que nosotros pudiéramos poner nuestro granito de arena, que en este caso se llama la operación de reciclaje, que nosotros es el agricultor cuanto más recicle en un punto de recogida, más puntos o créditos obtiene y a través de esos créditos puede meterse en una página web y canjear premios. Eso quiere decir que el agricultor, si va a un punto de recogida y deposita 7 kilos de envase, pues tiene 7 créditos que va a acumular cada vez que vaya al punto de recogida a depositar envase. Con lo cual, al final va a poder tener puntos para poder canjear en premios. Y es una manera de poder incentivarle, porque si él mira que puede tener a lo mejor 5 créditos y que puede llegar durante el año a obtener a lo mejor 500 créditos y obtener regalos, como por ejemplo pueden ser tiendas de campaña o pueden ser chalecos o pueden ser cosas que ellos utilizan para la agricultura, pues al final se incentiva para entregar los envases.
O sea,
es muy importante decir que tiene que solicitar el Albarán, porque si no los puntos no se contabilizan,
claro.
Efectivamente.
Sí, que es muy importante esta transacción a través del Albarán, que es al fin y al cabo quien contabiliza, ¿no? Con lo que se contabiliza esta transacción y la obtención de puntos con tiendas de campaña. Eso que me encantan, ¿no? Las tiendas de campaña. No puedo llevar yo productos fitosanitarios para obtener puntos, pero ya me gustaría. ¿Qué premios son?
Pues, todo se andará. En cuanto llegamos a acuerdos con otras empresas, yo creo que se podrá hacer algún tipo de descuento. Todo se podrá estudiar.
De acuerdo.
Pero bueno, al principio estamos ofreciendo regalos a los agricultores que sean más útiles. Por ejemplo, navajas para injertar, herramientas, jarras para mezclar los fichatarios, son cosas que ellos van a utilizar. A medida que vaya despegando esta operación de reciclaje, pues nosotros propondremos premios que sean más cuantiosos.
De acuerdo. Está muy bien incentivar con premios porque normalmente al final la administración incentiva con taxas, ¿no? Con ¿Multas? No. No, si no lo haces, te multo. Está bien hacerlo en la parte positiva. Si lo haces, tendrás un premio.
Siempre,
¿no?
Siempre, siempre. Nosotros siempre, además, nosotros siempre hemos advertido de las sanciones que pueden existir, pero nosotros no hacemos hincapié en las sanciones, sino simplemente en el cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Porque al final lo tienes que hacer para cuidar tu alimentación, es decir, para cuidar tu trabajo. Porque si el campo no tiene cuidado con el medio ambiente, no existe el campo, el suelo se deteriora, el suelo no existe un suelo fértil para crear alimentos. Es que es muy importante eso, y ahora mismo nos estamos dando cuenta de lo importante que es el suelo. El suelo es fundamental, cuidar nuestro medio ambiente es fundamental para tener agricultura, con lo cual es mucho mejor hacerlo por cuidar el medio ambiente de la agricultura que no hacerlo porque no te van a sancionar. Uh-huh. Entonces es mucho mejor así.
Luis, ¿cómo puedes canjear estos puntos? ¿Cuando quieras, en el momento que quieras, al cabo de un año, al cabo de unos meses? ¿Cómo va a funcionar?
Nosotros lo que hacemos es que abrimos un periodo de canjeo de cambios cada 3 meses. Ahora hemos terminado uno en junio y abriremos otro en septiembre. Cada 2 o 3 meses, más o menos. Entonces nosotros lo que hacemos cuando vamos a abrir el canjeo, mandamos un correo electrónico a nuestros puntos de recogida avisándoles de que pueden avisar a sus clientes para que vayan a canjear los créditos que tienen. Se canjea a través de una página web, con lo cual no tienen que hacer nada, no tienen que ir a ningún sitio. Simplemente se registran en la página del circuito, ahí está la página web, entran en operación reciclaje y ellos deciden si quieren continuar o quieren conservar sus créditos para... Porque es muy importante decir que esa campaña de operación de reciclaje tiene duración un año, se contabilizan los kilos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2020, con lo cual, a medida de que pase el año, que vayan acumulando kilos en los puntos de recogida, pues podrá tener más créditos. Uh-huh. Será al final de la campaña, cuando nosotros hayamos contabilizado los kilos de diciembre, cuando nosotros avisaremos a los agricultores para decirles que ya es el fin de la campaña, con lo cual, si no consumen sus créditos, los van a perder. También es muy importante decir que los puntos de recogida también obtienen créditos. O sea, obtienen tantos créditos como kilos han entregado a Sigfito. Por ejemplo, un punto de recogida ha recogido 300 kilos, pues tendrá 300 créditos también. Y tiene otros regalos. Con lo cual, es muy importante que el punto de recogida haga un llamamiento al agricultor y le diga que vaya a su punto de recogida a reciclar. Con lo cual, nos estamos incentivando unos a otros, una cadena.
De acuerdo. Y ya para acabar, Luis, ¿qué hacéis con Sigfito? ¿Qué hace con todos estos envases y esos cartones?
Pues mira, pues con los envases, lo que te decía antes, nosotros con los residuos, una vez que nosotros lo hemos recogido del punto de recogida, lo llevamos a reciclar todo a un centro de tratamiento. En ese centro de tratamiento los envases se lavan bien nuevamente. Hay que decir que el agricultor, cuando deposita el envase en el punto de recogida, le hace el triple enjuague para que quede más o menos los envases muy limpios. Realmente los envases están muy limpios cada vez que lo llevamos al centro de tratamiento. Una vez que están los envases allí, se lavan muy bien, se pican, se convierten en una granza y esa granza, que es el plástico reciclado, se vende a terceros para hacer, pues, lo que te comentaba antes, maceteros, incluso conos de carretera, tuberías para el riego, siempre uso industrial y uso agropecuario, nunca uso alimentario, con lo cual eso es importante. Y con el tema del papel cartón, nosotros, como el papel cartón está impregnado de producto y no se puede lavar, no se puede enjuagar, pues nosotros lo que hacemos es que le damos una valorización energética. Eso quiere decir que lo incineramos para obtener energía de esos residuos. Uh-huh. Básicamente es lo que hacemos con él.
Pues oye, Luis, que nos ha quedado clarísimo qué es lo que hacéis desde Sigfito y también esta operación reciclaje. ¿Hay alguna página web? ¿Verdad que sí que hay una página web donde uh-huh. se explica y donde seguramente también se verán los premios a canjear?
Pues sí, en la página web es sigfito.es y allí podrán encontrar la página de Operación Reciclaje, que es operacionreciclaje.sigfito.es. Está toda la información, hay muchos vídeos sobre el reciclaje, los envases, qué tiene que hacer el agricultor con los envases y sobre todo también existen las redes sociales de Sigfito, de Facebook y Instagram, para poderse informar de todo en cualquier momento.
Fácil. Luis López, responsable de comunicación de Sigfito, muchísimas gracias y que vaya muy bien esta campaña y que, bueno, pues para el bien de todos se recojan también muchos kilos.
Pues muchas gracias a ti.
Innovació, tecnologia i investigació, el futur del primer sector és present a la Vaca Tecnològica.
Les següents mesures de prevenció per evitar el contagi del coronavirus. Rentar-se les mans sovint. Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb el colze, en tossir o estornudar. Mantenir una distància prudencial amb altres persones d'almenys un metre. I evitar compartir menjar i estris sense netejar-los degudament. Contenir el coronavirus és una responsabilitat de tots. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Pica y yo vengo a despejar la zona de descontentos. Vengo de donde el tiempo remunera y la amabilidad está muerta de pena. Hay que variar para variar. La perdición se cocina a fuego lento. Dime que fracasé y no lo haré, no lo haré. Siempre voy de cara a la pared. Ahora o nunca, la furia contra la pasta.
Ya no vale si te he visto, no me acuerdo. El hambre no se conforma con tu desacuerdo. Llamo, llamo, despertarán. El mañana no será otro día, man. Hoy se juegan, la partida ganarán. No nos pararán, prepararán, prepararán, prepararán. La ciudad está loca porque limpia todo trapo. ¿Dónde está lo kinky? ¿Quién paga la cuenta? Siempre gana el que mejor te lo revienta. Tanto mareo para tan poca marea. Dicen que la mierda se gana aunque se pierda. Y para los que me quedan en el convento, me muero dentro, me muero dentro. Ahora o nunca, el recuerdo contra el olvido. Ahora o nunca, somos el fundido alrededor de tu oído.
You get played, girl, about to get your Mac on and do unto others as they do unto you. And call me on the day that you and him are just too through. Ooh. If I was the man in
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 12. Us parla Pere Gilard. El nom...